Les 12 i 23 minuts del migdia, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Bon dia.
Dijous 25 de febrer de 2016, 30 programes ja, 30, eh? 30 del Sempre amb tu amb aquesta nova temporada dels migdies aquí a la Cala Ràdio. Programa de dijous, programa que portarà salut, que portarà les opinions dels joves adolescents de casa nostra i on també avui ens farem ressò el temps de les notícies de la imputació a l'exalcalde Andreu Martí del cas de la Calagestió que continua endavant, una investigació que té l'Audiència Provincial de Tarragona i que és tant l'exalcalde com també l'exgerent de l'empresa municipal, la Calagestió, Antoni Martos, per presumptes adjudicacions irregulars. Ho detallarem a continuació l'informatiu, on també ens farem ressò d'una tortugueta babaua que es va salvar a pescadors de la Mella de Mar aquest passat dimarts al matí, també, al temps de les notícies. Com dèiem, avui tema jove, al nostre espai, sortim a l'institut. Avui qui ens acompanyarà, en Fini?
Ens acompanyaran alumnes de segon de batxillerat. Ells estan cursant el batxibac, un curs, diríem, innovador. Van començar-lo a primer, en seguit a segon, i són els primers alumnes que cursen aquest tipus d'estudi a l'Institut de l'Ametlla de Mar. Ens parlaran sobre el treball de recerca.
Ens parlaran sobre aquest treball de recerca, que a més t'avanço que tres, són cinc els que ens acompanyaran, tres d'ells l'han escrit íntegrament en francès, de cap a peus. Així ens ho explicaran al temps del sortim a l'Institut. Temps per a l'entrevista, esperem i confiem poder-ho fer amb Llorenç Navarro, és un dels copresidents de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta. Ja saben, és la principal mobilitzadora dels talls a la carretera nacional 340, que justament ara mateix estan reunint amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Barcelona. Per tant, doncs, tindrem, esperem, en exclusiva, doncs, les primeres valoracions d'aquesta reunió i saber, doncs, com a preludi del tall que tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 4 a la Milla de Mar, a les cases del Canalla Vinaròs, doncs, com es presenta la jornada.
A veure, si a la recta final podem contactar-hi. I al SOMCAP recuperarem aquest virus que tant se'n parla últimament, el Zika, per si us vau perdre el programa de la passada setmana. Recuperem i coneixem més de prop de què tracta, què és el Zika.
Anem ja amb el Sempre amb tu d'aquest dijous. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dijous 25 de febrer de 2016. El cas que investiga les contractacions suposadament irregulars per part de la Cala Gestió a EFIAL Consultoria, que va gestionar l'empresa pública Calera fins a l'agost de 2014, segueix endavant. Aquesta instrucció, oberta el 2013 pel jutjat d'instrucció número 5 de Tortosa, continuarà perquè l'Audiència Provincial de Tarragona ha rebutjat el recurs d'apel·lació presentat per l'exalcalde Andreu Martí i l'exgerent de l'empresa municipal Antoni Martos, que alhora també era el gerent de EFIAL Consultoria, a la qual es van adjudicar els treballs. Segons publica el Diari de Tarragona en la seva edició d'aquest dijous, el jutge instructor del 18 de març de l'any passat i mitjançant una interlocutòria va desestimar la petició de sobreseïment i arxiu de les diligències prèvies i s'ordenava així la continuació de la instrucció del cas, una decisió confirmada en una interlocutòria posterior, desestimant així el recurs de reforma que van presentar els processats. Davant d'això, van presentar un nou recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Tarragona, que també ha estat rebutjat. Els investigats exposen en el recurs rebutjat que si s'han fet totes les diligències i el jutge aprecia que els fets no han quedat degudament acreditats, el seu deure és acordar el sobreseïment i no prorrogar el curs de la causa, tenint en compte, a més, que aquesta ha estat paralitzada durant més d'un any. El fiscal, però, en el seu escrit de responsabilitat, veu indicis racionals de criminalitat en relació amb la conducta d'Andreu Martí i d'Antoni Martos en la presumpta comissió de dos delictes. En la seva interlocutòria, l'audiència indica que en el seu dia no es van concretar les diligències d'investigació que quedaven pendents, demanades per la Fiscalia, i per això el jutge instructor va ordenar realitzar-les. Per això el jutge únicament ha decidit posposar la seva decisió sobre el sobreseïment del cas fins al moment que hagi finalitzat tota la instrucció, una decisió que els magistrats consideren encertada, segons explica al diari. El maig del 2013, un particular va presentar una denúncia davant l'Oficina Antifrau de Catalunya, on exposava que la creació de la cala a gestió resultava del tot innecessària i únicament obeïa a la il·lícita finalitat d'eludir el control legal i econòmic de la intervenció municipal. Un cop constituïda l'empresa pública, es va nomenar gerent a Antoni Martos, que a la vegada era gerent i soci majoritari de l'empresa privada Efial Consultoria. A la denúncia, on exposa que hi ha una incompatibilitat legal entre els dos càrrecs, també explica que Efial ha estat adjudicatari d'almenys dos contractes convocats i adjudicats per l'empresa municipal La Cala Gestió. Tot i que no apareix en aquesta denúncia per ser una adjudicació posterior, hi va haver una tercera adjudicació a Efial a l'octubre del mateix 2013 per a la Direcció d'Assistència Tècnica, Administrativa, Econòmico-Financera, Comptable i Tributària de La Cala Gestió. Canviem d'assumpte, però ens quedem a la població i parlem ara d'aquesta recuperació d'una tortuga babaua.
Sí, perquè uns pescadors de l'Ametlla de Mar van salvar dimarts una tortuga babaua que s'havia quedat atrapada a la xarxa de la seva barca d'arrossegament cap a mig matí. Un cop l'animal estava ja a bord, els pescadors en van tenir cura per tal d'evitar que es deshidratés i van avisar la xarxa de rescat de fauna marina de la Generalitat, de manera que quan a 4:45 de la tarda van arribar a port, els esperaven els agents rurals, tècnics del CRAM i també una de les biòlogues marines de l'empresa Plàncton, Divulgació i Serveis Marins, que va poder fer d'enllaç i ajudar en els aspectes burocràtics de salvament d'animals, de manera que els pescadors poguessin continuar amb la seva feina. La tortuga va ser traslladada al centre del CRAM, on habitualment resten uns dies sense menjar per recuperar-se de l'estrès i també per controlar el seu estat de salut. Un cop es recuperi del tot, serà alliberada.
Obrem la portada territorial avui marcada, sens dubte, per qüestions del medi ambient, perquè ja s'han detectat els primers casos del fong assassí d'amfidis al territori. El grup d'investigació de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès ha detectat els primers casos documentats del fong assassí d'amfibis a Catalunya, concretament al Montsià, a la Ribera d'Ebre i també a les comarques del Vallès Oriental i el Moianès. L'any 2014, aquest equip d'investigació de l'Escola de la Natura va desenvolupar el projecte GRAFI, un estudi que vol aportar coneixements sobre la morfologia, biologia i distribució de la granota del Graf i comparar-los en l'àmbit català. En una de les analítiques genètiques realitzades per la comprovació del bon estat de salut dels exemplars, van donar positiu en aquest fong assassí d'amfibis un total de 6 individus de 4 localitats diferents. Les poblacions afectades per aquest fong estarien localitzades, com dèiem, en aquestes 4 comarques, de les quals destaquen la Ribera d'Ebre i el Montsià a les comarques de l'Ebre. Els avanços per frenar aquest fong estan mobilitzant a molts grups de científics de tot el món per guanyar-li la batalla. Recentment, un equip espanyol ha aconseguit erradicar-lo en una zona de la Serra de Tramuntana de Mallorca, però encara queda molt per investigar, ja que els tractaments al medi són molt complicats i portar-los a terme és molt costós. La situació actual dels amfibis de tot el món és crítica a causa de l'amenaça de la quitrimidinosi, una malaltia que afecta ja un terç de les quasi 7.000 espècies que habiten al món. Aquest fong es va reconèixer primer com un organisme patogen a l'any 1998 i va ser descrit com una espècie de critridi al 1999. El critridi ha estat trobat en tots els continents menys a l'Antàrtica i fins i tot a l'actualitat se li atribueix l'extinció de 250 espècies i per aquesta raó l'Organització Mundial per a la Salut Animal l'ha inclòs en la llista de malalties de declaració obligatòria, convertint-se així en la primera gran amenaça tant per als amfibis com per a la biodiversitat del planeta. I parlant de medi ambient, hem d'anar ja cap a la pagesia perquè Unió de Pagesos reclama mesures per revertir la caiguda de la renta en aquest sector.
Unió de Pagesos de Catalunya ha traslladat al conjunt de grups parlamentaris i a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, que avui compareix aquesta tarda a les 3 a la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Parlament de Catalunya per exposar els objectius del departament per a la legislatura, que és urgent que es desenvolupi els acords pendents dels darrers plens monogràfics del Parlament. El sindicat reclama mesures adreçades a millorar els preus o la renda de la pagesia professional catalana, ja que des del 2001 al 2014 la renda agrària a Catalunya, en temes constants, ha caigut un 39%, així com el producte interior brut de l'agricultura a Catalunya, que ja encadena 6 trimestres seguits negatius. Com a més urgents, apel·la a la millora dels preus, a la manca de resolució de la convocatòria de modernització de les explotacions agràries del 2015 i a la revisió immediata de el model d'aplicació a l'Estat espanyol de la darrera reforma del PAC, a la política agrària comuna. Unió de Pagesos considera imprescindible l'actualització de la regularització de les llotges i els mercats en origen perquè esdevinguin transparents i no manipulables en la formació dels preus percebuts per la pagesia, així com regular els aspectes a Catalunya que preveu la Unió Europea per tal d'afrontar les pertorbacions de preus al mercat en el marc de l'Organització Comuna de Mercats de Productes Agraris, com ara les organitzacions de productes pel conjunt del sector, és a dir, entitats associatives dels productors amb la finalitat de comercialitzar la seva producció, també la seva capacitat de fer extensions de norma, aplicar una norma al conjunt d'un sector productor alimentari en relació a les característiques del producte i també de la seva comercialització, promoció o recerca, així com l'homologació de contractes tipus.
I Crònica Cultural, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre participa en els actes commemoratius del 20è aniversari de la mort d'Artur Blader i de Zumbilla i se suma activament amb la posada en marxa d'aquesta primavera d'una ruta comarcal lligada al personatge per a tots els pobles de la Ribera d'Ebre. Es tracta d'una ruta literària amb un total de 18 panells amb fragments de l'obra d'aquest escriptor riberenc, on parla dels pobles de la Ribera des de l'exili. S'instal·larà un panell a cada poble i un a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre, fent valdre el personatge cronista riberenc d'una època i animant els visitants a conèixer tots els pobles de la comarca. Es preveu que tots els panells estaran instal·lats de cara a Setmana Santa, coincidint amb l'inici de la temporada turística d'enguany. La ruta s'acompanya del curs del riu Ebre com a anexe vertebrador i referent de la Ribera i dona a conèixer la comarca a través de les paraules de Blader. En els pròxims dies es durà a terme la instal·lació de tots els plafons als diferents espais públics de la comarca. I amb aquest apunt cultural anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Un dia més en aquesta hora saludem a la Núria Seró des del Servei Meteorològic de Catalunya. Núria, molt bon dia. Com es preveu la situació meteorològica per aquest dijous?
Hola, molt bon dia. La jornada d'avui arranca amb el cel cobert i amb algunes precipitacions que es van escapant amb una cota de neu que volta els 1.200 metres. Lentament aquests núvols aniran trencant i, de fet, ja a la tarda s'imposarà el sol, però també s'imposarà el mestral que bufarà amb ganes durant tot el dia. Les temperatures aquest matí volten els 10 graus i al migdia seran un parell de graus més baixes que les d'ahir. Demà també tornarem a perdre un parell de graus i seguiran baixant les temperatures en els pròxims dies. Demà la jornada arrencarà amb alguns núvols que seran més abundants de cara a la tarda que podrien deixar alguna gota aïllada. Demà les temperatures màximes baixaran i també ho faran les mínimes.
Gràcies, Núria. Molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar la temperatura actual és de 16,7 graus centígrads i la humitat relativa és del 46%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I després de les notícies d'aquest dijous sortint cap a l'institut, aquí s'ha trobat el nostre company Dani, en qui ha parlat doncs avui amb alumnes de segon de batxillerat que cursen el batxibac i això és el que li han contat pel que fa al treball de recerca.
Nou dijous sortim de l'estudi de la Cala Ràdio venint a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Un dijous més i avui anem a conèixer els alumnes de segon de batxillerat que cursen el Batxibac. Per què? Doncs perquè fa no res ja han entregat el treball de recerca, aquell treball que fan obligatòriament tots els alumnes de segon de batxillerat, i anem a conèixer els seus projectes, perquè de fet dels 5 alumnes que cursen aquest Batxibac, n'hi ha 3 que l'han escrit íntegrament en francès. Coneixerem doncs els temes que han tractat amb ells mateixos, amb els protagonistes. Us els presentem. Saludo la pupilla major, Miruna. Com estem?
Molt bé.
Anna, bon dia.
Bon dia.
Arnau.
Bon dia.
Júlia.
Bon dia.
I Marc.
Bon dia.
Amb ells sí anem a parlar d'aquests treballs de recerca. Abans que res, ja sabeu les notes. Avui dijous us les han dit. Esteu contents de la nota que heu tret, sí?
Bastant contents.
Contentíssima.
Prou contents, sí. Prou content, també.
Bueno, tots aprovats, no?
Sí.
Bueno, per tant, cap problema. Anem a entrar en matèria, vinga, anem. Vull conèixer, i tots els nostres oients també, aquests projectes, sobretot escrits en francès, perquè si ja diuen alguns, és complicat fer el treball de recerca? Perquè és complicat fer-lo?
Bàsicament perquè has de buscar molta informació, has d'estar molt de temps com dedicant-te a aquest tema, i si és una cosa que no t'agrada, pues costa bastant més, però si és algo que t'agrada, per mi ha estat bé, no m'ha costat gaire.
Entenc que tots tindreu la vostra opinió. Dèiem, pot ser complicat o no, però si li posem al damunt que l'hem de fer en francès a alguns dels que esteu en esta taula, segur que potser puja una miqueta el grau de dificultat.
Sí, a veure, quan ens ho van proposar, primer ens vam quedar parats, perquè si tothom te diu dels cursos anteriors que fer el treball de recerca és tan complicat i t'ocupa tant de temps, doncs pensar-ho de fer en francès ja és més difícil encara. Però bueno, vam acceptar el repte i molt contents ara.
Un repte que entenc que després de 2 anys fent aquest batxibac i amb moltes hores d'estudi en francès, posar-se a escriure, què heu fet? Heu agafat i heu arrencat en català o en castellà i després heu traduït, o heu anat directament a atacar el francès al treball?
Bueno, el que hem fet ha sigut directament buscar la informació en francès, i així ja ho teníem més fàcil a l'hora de poder redactar. El que sí que ha estat potser més difícil ha sigut l'hora de buscar expressions que es diuen en francès, que hem de buscar un símil en català, i a vegades no ha sigut del tot fàcil trobar l'expressió adequada en català.
Moltes vegades, clar, nosaltres diem unes frases que altres indrets només hi ha de català a castellà i acosta traduir-les moltes vegades. Tant la Miruna com l'Arnau com la Júlia han fet el treball íntegrament en francès, però Marc i l'Anna el que han fet ha estat unes quantes pàgines escrites en francès, la introducció i la conclusió. Això sí que us va vindre ja dictat obligatori.
Això sí, nosaltres vam decidir fer el treball en català, però això sí, amb la condició de fer la introducció i la conclusió en francès.
Vull conèixer una miqueta els vostres treballs. Expliqueu-nos qui comença explicant el seu treball, per què va decidir aquest tema, qui el va motivar i si va ser fàcil l'aventura d'explicar el tema que vau triar. I arrenca, Arnau, va, que tu ets molt xerraire.
El tema que vaig triar va ser l'òpera de París, i de fet el vaig triar perquè, bueno, va ser un dels temes que em va proposar Javi, relacionat amb la música, que és el que vull estudiar, i relacionat amb França, i doncs us vaig decidir tirar endavant el projecte. I bueno, ha sigut un treball que ha sigut llarg, ha sigut moltes hores perdudes, però dir així m'ha agradat molt, perquè de fet era el que jo volia fer i he xalat.
Hores perdudes o aprofitades?
Perdudes i aprofitades, perquè a vegades has de saber sacrificar potser un examen de l'institut i has de dir, bueno, me la jugaré i aniré sense estudiar l'examen, i estiré un parell d'hores fent treball de recerca i així avançaré matèria.
Ara també parlarem de com us heu organitzat això per fer un treball de recerca, perquè, clar, són unes quantes pàgines. La resta, treballs, temes, Júlia.
Doncs jo, a partir d'una cançó d'un autor francès, que és, bueno, se diu Renaud, i la cançó és l'Hexagon, he fet una crítica social francesa. La cançó està dividida en els 12 mesos de l'any, i a cada mes hi ha una crítica a la Revolució Francesa, el maig del 68, i a partir d'aquí l'autor critica el comportament dels francesos i del seu país. I doncs m'he centrat en això, en la crítica, i a la part pràctica he preguntat als francesos si aquesta cançó podria estar vigent actualment i res del comportament hauria canviat.
Marc, tu quin tema vas triar i com lo vas desenvolupar?
Jo vaig triar, bàsicament, fer un repàs sobre la ficció televisiva i demostrar algunes de les escenes d'una sèrie que es diu Breaking Bad, que té molta relació amb la química i tecnologia, passaria a la realitat tal com es veu a la pantalla. És un tema que m'ha agradat molt i a part la sèrie, que és possiblement la sèrie que més m'agrada.
Llavors has buscat relacionar si els experiments o les coses que passen en aquesta sèrie de ficció realment se poden transportar a la realitat, no? Temes científics, temes tecnològics...
Sí, efectivament, demostrar si allò que vem a la pantalla realment és ciència o forma part de la ciència-ficció.
Tema televisiu, perquè Breaking Bad és una sèrie, Anna, tu també vas parlar de televisió, però en aquest cas de publicitat i de les paraules que s'inventen els publicistes per a cridar-nos als compradors a comprar alguns productes.
Sí, jo he fet el treball sobre l'ús dels neologismes en publicitat i he posat molta part teòrica, però a la part pràctica m'he centrat en aquestes paraules que surten als anuncis i he fet tot l'anàlisi i també he passat una enquesta per a veure doncs, tot l'impacte que tenen a la població i si realment serveixen per a cridar-nos l'atenció.
Posem-nos un exemple, perquè ara nosaltres així la gent diu neologismes. I què és això? Si li posem un exemple per a que la gent entengui claríssimament d'un anunci i un neologisme, per exemple?
Sí, doncs un neologisme són les paraules que s'utilitzen però no estan incloses al diccionari i en el cas dels anuncis podríem veure, per exemple, abejonejo, actimelízate... Totes aquestes paraules que són molt diferents a les que nosaltres normalment veiem.
Entenc que per agafar anuncis, clar, hi ha molts anuncis, vas agafar un segment en concret d'un temps en concret, no? Vas anar a buscar o vas anar per història d'anuncis, buscant paraules?
No, vaig estar treballant durant un mes, entre el 15 de novembre i el 15 de desembre de l'any passat, en dos canals de televisió en concret.
I tu, Miruna, per últim, també alguna cosa de publicitat, però en aquest cas més genèric.
Sí, el meu tema no era tan concret. Jo vaig fer sobre la publicitat en general, però em vaig centrar més en les estratègies que utilitzen i sobretot en els colors, les formes i per què s'utilitza un color o un altre en la publicitat.
Publicitat, televisió, música i crítica social. Esteu contents amb el resultat final del vostre treball?
Bastant.
Sí?
Sí.
Jo crec que sí, ha costat molta feina i molt de treball, però al final tot ha sortit bé.
Sí, al final els resultats obtinguts han sigut bons.
Jo sí, molt contenta i amb molt après.
Jo mateix, molt content de la nota i perquè reflexa el meu esforç i dedicació.
I si haguéssiu de posar la cosa més complicada que us ha passat, que us ha costat, que heu tingut que fer al llarg d'estos mesos de preparació del treball de recerca, què diríeu?
Jo és que vaig tenir un problema perquè vaig començar a buscar la informació en català i després havia de traduir-ho i crec que este va ser el problema. Quan vaig començar a buscar-hi en francès me va anar bastant millor.
Clar, tu vas pensar, comencem en català i actuem en català i després l'havies d'anar traduint tot allò que havies ja escrit o redactat. Clar, això també suposo que és doble feina.
Pensava que seria més fàcil, però també, com ha dit l'Arnau, són expressions que són en català, no les podem traduir en francès.
Anna?
Jo no he tingut cap problema important amb el treball, l'únic que a un mes abans d'acabar-lo em vaig donar compte de que necessitava molta més teoria per a que es pogués entendre el que estava treballant i vaig haver de buscar molta més, fer moltes pàgines i això em va ocupar molt de temps.
Doncs a vegades has de veure lo global, que moltes vegades tu tens una idea i has d'anar reescrivint en aquest sentit. Respecte a temps, Miruna, Anna, quant de temps vau tardar a deixar-lo llest?
Jo vaig començar a l'estiu, però va ser bastant pitjor. Preferiria haver-lo començat al setembre i fins a Candelera, més o menys, abans de Candelera ja ho tenia tot fet.
Jo també, més o menys, aquest període de temps vaig estar treballant.
Arnau, temps i complicacions.
Bé, doncs, pel que fa al temps, jo vaig començar a principis de novembre, més o menys, i ho vaig acabar doncs, la setmana abans d'entregar-lo. I en quant a complicacions, la complicació que vaig trobar va ser manca d'informació, sobretot en tema musical, i vaig haver de parlar doncs, amb el professor d'Història de la Música al Conservatori, que li dono moltíssimes gràcies perquè em va ajudar molt, de fet, a l'hora de saber tots els autors i tot això de la part musical. I, bueno, i alguna altra complicació més que em va vindre pel camí, doncs, bueno, suposo que sí, sobretot coses que no estan documentades, que no les pots trobar, que resulta que creus que són fiables i després et diuen que si no està documentat no ho fiquis i després resulta que al final sí que eren fiables i tot això, i bueno, i vaig haver una miqueta de jugar amb això de ficar-ho, no ficar-ho i tot això, però bueno.
Jo vaig començar a finals de setembre, quasi l'octubre, i el vaig deixar enllestit abans de Candelera, expressament per tindre tota la Candelera a la ment tranquil·la.
Clar, perquè també va ser pubill enguany i també de gaudir-ho al màxim.
Clar, jo abans de Candelera vaig deixar tot enllestit, que només calgués imprimir i retocar si faltava alguna coseta. I la principal complicació al principi va ser a l'hora de traduir la cançó. Clar, és com si volguéssim traduir una cançó catalana, totalment catalana, al francès, doncs hi ha expressions que has de buscar l'equivalent, si no en trobaràs una d'igual, igual. I tot just este cantant era un cantant que utilitzava molt l'argot propi francès i d'alguna barriada que no, jo no coneixia. I també, bueno, centrar-me més en la crítica i no explicar, pues, Revolució Francesa, ale, tres fulls explicant els fets, no? T'has de centrar en la crítica explicant també una mica els fets i, bueno, a l'hora de resumir també em va costar.
Marc?
Pues jo vaig començar el treball a començaments de novembre i no vaig tenir molts problemes. Més aviat vaig tenir alguns problemes tècnics perquè que jo treballava a casa meva amb un Word i a vegades anava a l'oficina a treballar amb ell, a una oficina on treballava ma mare, que no tenien la mateixa versió del Word i moltes vegades que se'm desquadrava i allò suposava un lío molt gros i això sí. Me'n recordo que dies abans d'imprimir-lo, que havia d'imprimir-lo i enquadernar-lo, pues que se'm va desquadrar tot i vaig estar fins les dues retocant-lo i arreglant-lo perquè quedés més estètic.
Perquè això també sol passar, no? Que a vegades el Word se desquadra i això aquí ja perdeu ja tota tot el fil del...
I en les fotos fatal, perquè jo a Xavi vaig tindre que retocar el dia abans d'imprimir-lo. I a l'acabar, que ja tenia jo tot l'índex en les pàgines, tot ben fet, me diu, ara podries ficar fotos. Vinga, a canviar tots els quadres de text, se me desquadrava, no respectava els marges, se me menjava frases, m'havia de fixar, i molt lío, més lío del format que de fer-ho.
Per acabar, vosaltres sou batxibac, heu superat ja la prova del treball de recerca, arriba la selectivitat. La teniu també, com aquell que diu, quan girareu la pàgina de tancareu els llibres ja la teniu al costat. Però més enllà d'això, que ja en parlarem, quines són les vostres perspectives de futur? Tant amb haver estudiat el batxibac, perquè també heu de fer les proves del batxibac, sinó quina és la vostra mira de futur havent fet aquest batxillerat en francès?
Pues jo, a mi m'agradaria estudiar Relacions Públiques i Publicitat i crec que el fet d'haver fet el batxibac m'ajudarà bastant perquè també fem dues selectivitats, fem la selectivitat de França, que compta diferent i crec que són menys assignatures de les quals t'has d'examinar i crec que ens ajudarà bastant més amb la nota. A l'hora d'aquí haver de fer només les optatives.
Jo vull estudiar un doble grau de Dret i Criminologia i crec que fer el batxibac m'ajudarà perquè a l'hora de buscar un treball tindré un bon nivell en un altre idioma, és molt important.
Jo voldria fer estudis de música, encara no sé del tot si interpretació, composició o bé els dos. I això del francès, de fet, ajuda molt perquè França dins del món de la música doncs és tot un món diferent i clar, t'obre les portes a poder anar allà, poder investigar este món i qui sap si fer-se un lloc dins este món.
A mi m'agradaria estudiar periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, però jo no descarto, si no entro o el segon any, marxar a estudiar a París. És una cosa que em fa molt de goig i molta gràcia. I jo en un futur, no sé si proper o potser més llunyà, marxar a França, segur.
Pues jo, després de la selectivitat, estudio fer alguna enginyeria, encara no sé quina, però que m'estic mirant la enginyeria informàtica o bé la mecànica a Barcelona. Uh-huh.
Per tant, doncs, varietat de gustos en aquest sentit. Tenim una periodista també en camí, una publicista. Això ens agrada als mitjans de comunicació, que es creï nova fornada de professionals. Moltíssimes gràcies, Miruna, Anna, Arnau, Júlia i Marc, per haver-nos acompanyat, per haver-nos explicat aquesta història dels vostres treballs de recerca, que ara ja són entre cometes història, diguem-ne, ja estan, ja tenim la nota, ja està, ja ho tenim, ja ho tenim reflexat, i doncs molta sort en el vostre camí. Us queden ara, com dèiem, uns exàmens importants, acaba també el trimestre, i uns exàmens molt importants per decidir també el vostre futur, però molt de camí per endavant. Moltes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
és 12:53 del migdia. Després d'aquest, sortim a l'institut amb els alumnes de segon de batxillerat que cursen aquest batxibac. Fem ara una breu aturada per la publicitat. I a la tornada recuperarem el temps del Som Cap de la passada setmana, on parlàvem precisament del virus Zika. Uns minuts i seguim en directe des de la sintonia de la Cala Ràdio.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, talles gratuïts per a nens. I una vegada al mes, talles per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
T'agradaria escoltar la teva cançó preferida per la ràdio? T'agradaria tornar a sentir aquell tema que ballaves a la discoteca o que fa dies que no escoltes? Perquè hi ha cançons plenes d'històries. Perquè detrás de cada història hi ha una cançó. La vols compartir? La Cala, rtb@ametllamar.cat. Quina vols? 977-49-30-37. Al Facebook, La Cala RTV. Al Twitter, @LaCalaRTV. Et posem aquella cançó que tant t'agrada. Per ràdio, al 107.3, a internet, ametllamar.cat. Tu tries la música.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció d'Humildad Martínez Alonso, de 80 anys. El funeral serà divendres 26 de febrer, a les 12 del migdia, a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció d'Humildad Martínez Alonso, de 80 anys. El funeral serà divendres 26 de febrer a les 12 del migdia a la parròquia de l'Ametlla de Mar. Els dijous, com ja sabeu, tanquem programa amb la nostra secció del Som Cap, aquell espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Avui, i ja us ho hem avançat al nostre sumari, parlem del virus Zika, un virus que està a l'ordre del dia, està a les notícies, però en volem conèixer amb més detalls què és i com ens pot afectar, si és que ens afectarà aquí a Catalunya o a l'estat espanyol. Per això ens acompanya avui la doctora Anabel Álvarez. Doctora, molt bon dia.
Hola, buenos días.
I també amb nosaltres Manuel Madueño. Manuel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, aquest espai del SomCap, com dèiem, avui volem parlar d'aquest virus, el Zika, que l'estem veient per les notícies, que a l'Amèrica Llatina doncs està sent, entre cometes, una epidèmia o una pandèmia, que de moment a casa nostra almenys hem tingut alguns casos puntuals. Volem començar aquest espai de SomCap d'avui parlant d'aquest virus i coneixent què és, perquè la gent faci referència. Què és això del virus Zika?
El virus del Zika és una enfermedad o un virus, digamos, que es transmitido por la picadura del mosquito Aedes albopictus. Uh-huh. En humanos se ha detectado en sangre, en saliva y orina y en leche materna, por lo que se ha planteado también la posible transmisión a través de transfusiones sanguíneas.
Uh-huh. Per tant, doncs, seria un mosquit que pica al seu receptor en aquest sentit i que transmet aquest virus. D'on s'origina això del virus Zika? On tenim la primera referència?
El origen de este virus se identificó en el 1947 por primera vez en Uganda, en los bosques de Zika. Se descubrió en un mono rhesus cuando se realizaba un estudio acerca de la transmisión de la fiebre amarilla en la selva. Análisis serológicos confirmaron la infección en seres humanos en Uganda y Tanzania. En el 1952, pero no fue sino hasta el 1968 que se logró aislar el virus con muestras provenientes de personas en Nigeria.
Mm-hmm. És a dir, que és un virus que porta molts anys d'existència, però que ara, per casualitats, s'ha posat, hi ha hagut més afectacions. Com pot ser això? Per canvis climatològics? Hi ha alguns factors que poden canviar les relacions del món entre les persones d'un país a un altre? Vindria per aquí, potser?
Sí, por el cambio del entorno y ahora por el clima.
Uh-huh. També aquests efectes climàtics han pogut ajudar doncs, a que aquest virus es transmeti. Dèiem que a l'Amèrica Llatina hi ha bastanta afectació. Aquí a Espanya, a Catalunya, quina és la incidència que hi ha a la població del Zika?
Aquí en España, en el último informe, en el 2016, se han confirmado 3 casos, 2 en Barcelona y 1 en Valladolid. Se ha hablado de una mujer de 41 años, residente en Cataluña, embarazada de 13 semanas de gestación, la cual se contagió al viajar a Colombia, pero se dice que esta estaba en perfecto estado de salud sin ninguna complicación con el embarazo.
Per tant, doncs, també, ara en parlarem dels embarassos i del Zika, perquè també s'ha parlat molt de les possibles afectacions que hi ha o no, ara ho analitzarem, però el cert és que parlem d'això, d'un virus, Zika, creem una alarma, potser també a moltes persones al cap, com que no coneixen què és aquest virus, se li venen al cap altres pandèmies que hem tingut o altres epidèmies que hem tingut recentment en el passat any o en els passats 2 anys ja al món. Però per explicar una mica quins són els símptomes del Zika i si ho podem comparar amb alguna malaltia, amb alguna enfermedad que hi ha rutinària.
En cuanto a la sintomatología, podemos ver que esta se va a presentar con fiebre de menos de 39, dolor de cabeza, uh-huh, debilidad, dolor muscular y en las articulaciones, inflamación que suelen ser en las manos y en los pies, conjuntivitis no purulenta, edema de los miembros inferiores, erupción cutánea que tiende a comenzar en el rostro y luego se extiende por todo el cuerpo. Y con menos frecuencia pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. En cuanto a las comparaciones con otras enfermedades o otro virus, podemos ver que se puede comparar con el virus de la gripe, con la fiebre amarilla y con el dengue.
¿Verdad? Un símptoma és, en algun cas, amb temperatures i demés com una grip, ens podrien sortir com a cosetes a la pell, no? Com a granets, pot ser, no?
És sí. A dir,
sí, sí.
Sí, pueden salir las erupciones cutáneas, o sea, o un rash, una picadura, que puede empezar primero en la cara y luego, pues, en todo el cuerpo.
Uh-huh. I també tindríem doncs, aquests símptomes a vegades de vòmits, de diarrees, no? de problemes intestinals.
Efectivament.
Correcte. En este cas, si trobéssim estos símptomes, ens hauríem de dirigir, lògicament, al centre de salut, al CAP, per tal doncs, de estudiar si realment se tracta d'això o no, si es tracta de Zika. En aquest cas, com es tracta clínicament i farmacològicament l'Ocica? Té algun tractament mèdic?
No tiene tratamiento específico, pero sí se pueden tratar las sintomatologías, que se dice también que la mayoría de los casos pasan asintomático. En cuanto a la sintomatología, pues si tiene fiebre, pues te puedes tomar un paracetamol, descansar, hidratarte bastante, y está contraindicado tomar aspirinas por el riesgo de sangrado que puede producir este virus.
Per tant, doncs, l'aspirina no l'hauríem de prendre en aquest cas. Parlem només de tres casos aquí a Espanya. L'índex de probabilitat que hi hagi virus Zika aquí a Espanya o a Catalunya, com està ara mateix?
Se dice que a final del año se esperaría una media de 250 casos.
Clar, entre una població de 50 milions, clar, és una xifra molt reduïda. Entenc, Manolo, que la incidència de la població en aquest cas seria molt baixa.
Bueno, la verdad es que como bien ha dicho la doctora Anabel Álvarez, pues el cuadro es similar a una virosis banal, ¿no? Lo que sí es cierto es que el elemento fundamental posiblemente es aquellas personas que hayan viajado a estas zonas endémicas, ¿no? Yo creo que en la población nuestra y con el estado de salud y los parámetros que tenemos, la verdad es que la incidencia es muy pequeña. Pero sí que es cierto que, bueno, esto ha creado una cierta alarma a nivel de toda la población, a nivel de los medios de comunicación y demás. Y entendemos que era bueno, ¿eh? A mí cuando me lo propuso la doctora Álvarez, pienso que ella se lo había preparado muy bien, lo había estudiado muy bien. Además, es una de las zonas de donde viene, pues por proximidad a su país, pues también entendía muy bien el entorno. Y creíamos la conveniencia de que se explicase un poquitín, ¿no? Porque la gente no acaba de entender bien lo del Zika. Lo que sí es cierto es que el elemento fundamental es, sobre todo, personas que hayan viajado a esta zona endémica, que realmente no es un cuadro como para estar o crear alarma, sino simplemente se compara pues con un cuadro vírico, banal, y que, bueno, pues yo creo que las instituciones nuestras y nuestra actividad clínica estamos preparados pues para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad de esta magnitud, que estamos hablando que es mínima, ¿no?
Parlàvem abans de les embarassades, que eren també un dels grups, uns dels col·lectius en aquest, entre cometes, de risc. Per què se les considera importants que si tenen aquesta malaltia, el Zika, tinguin precaució?
Aunque realmente no está tan determinado, se dice que las complicaciones en la gestante en las primeras semanas pues pueden ser neurológicas. Dentro de estas complicaciones está la microcefalia, que es cuando el feto nace con la cabeza más pequeña de lo normal de otros niños, diríamos. También está el síndrome de Guillain-Barré, que esta es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema inmunitario y ataca parte del sistema nervioso por error. Este trae como consecuencias debilidad muscular y parálisis.
I això són els apunts relacionats amb les embarassades. Quines indicacions, quins consells podem donar a la població per tal de que tingui cura? En primer lloc, ho apuntava Manolo, de si viatgem a l'exterior en alguns dels països que estem escoltant que tenen afectacions, però l'altre, tindré prevenció també per evitar doncs, infectar-se d'aquest virus.
Las recomendaciones que se están dando es que a las embarazadas no viajen a estos países en donde hay alto contagio del virus, por lo menos en las primeras semanas de embarazo. Y a las personas, bueno, que normales, pues que si viajan a estos países, que se protejan, que utilicen repelentes, que se protejan bien, que no se acerquen a las zonas donde hay altos contagios, aguas estancadas, aguas limpias, que generalmente este es el hábitat del mosquito.
Aquí és on podríem trobar aquests mosquits que comentaves, aquesta espècie en concret, que seria la transmissora del Zika. Pot ser que altres mosquits també transmetin el Zika?
Se dice que una variedad de este es el mosquito tigre, que es conocido aquí en España, pero aún tampoco está en diríamos que el reconocimiento, aún no se sabe, está en estudio.
Per tant, doncs, podria ser, esperem que no, l'únic que ens faci el mosquit tigre, que sí que el tenim per aquí, cert, sigui picades d'aquelles que són doloroses i que ens hem de posar una miqueta de crema per aliviar-ho, però res més, que no ens contagin res més, però sí que hem volgut explicar avui aquí al SonCap, i en resum, seria, per entendre'ns, com una grip, però a través d'un altre tipus de virus, en aquest cas que contagiem a través d'una picadura, i el cert és doncs, que sí que veiem aquestes imatges de Colòmbia, per exemple, que si no me'n recordo s'havien, en dues setmanes o en molts pocs dies, s'havia multiplicat logarítmicament, no?, aquesta pandèmia, entre cometes, del Zika, i que afectava moltíssima població, és així.
Efectivament.
Uh-huh. I entenc doncs, que això també ha creat una alarma en aquella zona. De moment aquí a Catalunya, a Espanya, normalitat absoluta en aquest sentit. Apuntaves que 200, podrien ser 200-250 casos els que podrien produir-se al llarg d'aquest 2016. Per tant, entenc que no hi ha alerta sanitària en aquest sentit, com sí que vam tindre ara fa uns mesos, un any, amb tot el tema de l'èbola, pels casos que es van produir aquí a Espanya i també per la diferència gran substancial d'una cosa i d'una altra, entenc, Manolo.
Bueno, la verdad es que son casos diferentes, ¿no? Son situaciones diferentes, pero el nexo común siempre son terceros países, ¿no? Yo creo que si desde el principio pues se tiene muy claro, pues yo no me creo que personas en las cuales sean residentes de nuestro entorno, ¿no?, y que en un principio marchen para allá, pues yo creo que de contagio no tendría que haber. Es muy probable que fuesen gente que estaban allá, que vivían allá, son oriundos de allá, que han venido hacia acá y que realmente son los que de alguna manera llevan el virus en la sangre, ¿no? Hoy día, entre los cambios climáticos y lo que son las comunicaciones, en los cuales prácticamente un insecto, un virus, una bacteria da la vuelta al mundo en cuestión de horas, pues es normal que estemos expuestos a cualquier tipo de infección, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo de las autoridades sanitarias y de intentar, y ahí está también la información para que estos casos pues sean eso, casos aislados y que puedan tener la capacidad de poder ser estudiados y tratados en su momento.
Doncs segur que sí, i esperem doncs, que en el cas de que hi hagi alguns contagis aquí a casa nostra doncs, els puguem solucionar amb facilitat. Una cosa que no hem parlat, els símptomes quants dies duren? Això és com una grip, una setmaneta, més o menys, s'allarga una mica més, es queda estabilitzat?
Bueno, como cualquier virosis, hemos de pensar que el tratamiento, como bien ha dicho la doctora Álvarez, es un tratamiento sintomático, ¿no? Y que realmente pues estamos hablando también de procesos muy cortos, muy breves, ¿no? Lo que pasa es que va a depender también de la inmunidad de cada persona, y que en un momento dado pues pueda asemejarse teóricamente, como cualquier enfermedad vírica, pueda también incidir un poquitín en el estado de salud de la persona que contrae, que puede ser normalmente, a ver, una persona de nuestro entorno, una gripe, puede durarle 8 días como puede durarle 3 días, ¿no? En este caso estamos hablando de procesos similares, en los cuales prácticamente el promedio de enfermedad sería entre la incubación y el desarrollo clínico, estamos hablando de una semana.
Per tant, doncs seria aquesta setmana que estaríem algo així malaltets a casa, entenc també en aquest sentit, prevenció de no sortir de casa per no contagiar, també seria la recomanació, no?
Yo, de todas maneras, lo que sí tengo que decir es que no tenemos que crear alarmismo en absoluto.
No, per suposat que no, perquè parlem de casos
molt reduïts. Estamos hablando de un proceso vírico en el cual los medios de comunicación, pues estos días, pues presentan incluso pues las imágenes de aquellas impactantes, ¿no? De críos con la microcefalia y demás, pero bueno, es que si pensamos o vemos todas las cadenas, empezamos a cambiar cadenas y sale la misma imagen en 20 cadenas, ¿no? Y al final pues parece que esto nos lo pasan 3 veces al día, pues serán 60 veces las que vemos estas imágenes. No estamos hablando en nuestro entorno de todo esto, realmente simplemente tener la información, saber que existe, que puede haber un cuadro muy similar a la virosis de cualquier proceso banal y que bueno, pues que tenemos que estar tranquilos.
Doctora Anabel Álvarez, doctor Manuel Madueño, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al SonCap parlant d'aquest virus Zika, per haver tranquil·litzat a tothom i no generar més controvèrsia, com deies, per aquestes imatges, sens dubte impactants, que moltes vegades els mitjans de comunicació n'abusem també d'aquestes imatges. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Una i 12 minuts del migdia, intentàvem contactar amb Llorenç Navarro, és impossible, devem encara suposar que encara estan reunits Fini amb el president de la Generalitat, doncs tractant d'aquesta problemàtica que, sens dubte, afecta a moltíssimes i moltíssimes persones, no només als habitants del territori, també a les persones que circulen diàriament per la N340 aquest dijous a les 4 de la tarda, 22è tall setmanal de la carretera, aquesta mobilització que des de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, de la Federació de Transportistes de Tarragona i des de moltíssimes altres entitats socials del territori doncs recolzen i impulsen per tal d'aconseguir doncs una AP7 gratuïta. La plana política ebrenca també s'hi suma i de fet aquest pròxim mes de març hi haurà un nou tall que a més es produirà el dissabte 19 de març al Perelló i també al Vendrell. Mobilitzacions, doncs, per tant, que es van produint al respecte. Lamentem, doncs, no poder parlar amb Llorenç Navarro i conèixer avui mateix i en directe des de Barcelona, doncs, què és el que s'ha parlat i què és el que s'ha comentat amb aquesta reunió amb el president de la Generalitat. També, recordem, mantindre una reunió amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Mobilitzacions que, recordem, continuen esta tarda a les 4 a l'entrada al poble, quilòmetre 1114 de l'Ametlla de Mar, a la carretera nacional 340. Mobilitzacions que entre tots hem de fer costat i buscar una solució.
Solució a aquesta problemàtica, però nosaltres també hi posem solució al... Si t'avorreixes i dius, què hem de fer? M'avorreixo les tardes, tinc...
Què és això de l'avorriment?
Jo no ho coneixo.
No, tampoc, per això no ho dic.
Però hi ha persones, mira, que diuen, mira, va, anem a fer alguna cosa diferent.
Hi ha un munt de propostes de cursets, però un munt de dies, d'un dia, d'una tarda, d'una setmana, d'un mes. Per exemple, dilluns es repeteix el curs de Xuxi, va tindre molt d'èxit, serà per la tarda de les 5 a les 8. Tots els interessats es poden passar a informar al telecentre.
Seguim sense conèixer com va anar este curs.
Bé, t'ho dic jo que ho sé.
Tu saps de
boníssim,
primera mà,
boníssim.
Però ni la Imma ni tampoc la Glòria, que me la vaig deixar, pobreta.
T'explico, perquè quan lo fas s'ha de menjar el moment. D'un dia per l'altre ja perd, ja no pot ser, ha de ser fet i menjat.
Ja ho pots dir, ja. Però espero que si alguna persona...
Però avui com està
casa...
el pastís de garrofa?
Avui està bo, eh? Avui està molt bo.
Perquè avui mos han regalat un pastís de garrofa.
De,
i Dani,
de farina
bueno,
de garrofa.
Sí, bueno, de farina de garrofa. I Dani diu, no pot ser, és xocolata, és xocolata. I no,
no, que ja ho coneixia, ja ho coneixia. A veure si ara no direm que no ho coneixia. I tant que sí. Però sí, que el gust, ja saben vostès, que és aquest gustet dolcet a xocolata, doncs la veritat és que esponjoset, eh? Bo.
Boníssim.
Per esmorzar sempre va bé.
Més cursets.
Sushi per un costat. Anirà al dintre de xocolata.
Sí.
I ara que mos toca algo de relacionat amb els ocells.
Sí, bueno, este l'organitza el Museu de les Terres de l'Ebre, eh? Però el curs és gratuït, es fa extensiu a tothom que vulgui anar, la inscripció és gratuïta, és un curs d'iniciació a la canaricultura, perquè es tracta de canaris. L'organitza l'Associació Ornitològica de l'Ebre i serà a l'abril, los dies, són dies sueltos, 2, 9, 16 i 23. 2, 9, 16 i 23, que són tots els dissabtes del mes d'abril. Serà al Museu de les Terres de l'Ebre, que està situat al carrer Gran Capità d'Amposta.
Un dels cursos que es proposa, però també n'hi ha més que s'organitzen des de la regidoria de formació
este
que dèiem, i treball.
Sí, sí, este és a Amposta, però pot ser interessant per a aquella gent que sabem que n'hi ha molts aquí a l'Ametlla de Mar que cuiden, que crien canaris. Tenim un curs de manipulador d'aliments. Segur que és un curs que caduca i que per treballar sobretot al sector de l'hostaleria fa falta, i serà el dilluns, dia 29, durant el matí, de les 9:30 a la 1:30. Curs de manipulador d'aliments. Interessats, podeu passar pel telecentre. I també s'oferten un curs de comptabilitat informatitzada, que ja seran 40 hores, és per a treballadors en actiu. Eh? Uh-huh. Després un altre d'operacions de carretons, 24 hores, un de manipulador de productes fitosanitaris, que també és molt interessant per tota la gent que ha de comprar productes pel tros, seran 25 hores, gent que treballa, ara el curs és gratuït, i un de llenguatge de signes, que també és força interessant. Per a més informació, al telecentre. Recordar que estem a l'última setmana de febrer, quart divendres de mes, i que hi ha recollida de voluminosos. Prèviament heu de trucar al telèfon 667 732 504 o a l'Ajuntament per la recollida de voluminosos. I recordem que les dones endavant, parlant de dolços, Dani, si falta un jurat ja els ho diré.
Sí, jo soc llepol, ho he d'acceptar, soc llepol.
Preparen la berenar del Dia de la Dona, serà el dissabte dia 5 a la sala i enguany s'organitza un concurs de pastissos. Hi haurà premis o premi per a la guanyadora. Per més informació, per la Casa del Mar, al local de l'Associació Dones Endavant, dilluns, dimarts i dimecres, de 3 a 6 de la tarda.
La setmana que ve en parlarem aquí al Sempre amb tu, abastament d'aquesta festa de la dona, ja tradicional i consolidada també de l'Associació de les Dones Endavant, que per cert, i això dels pastissos, a mi no em farà res, n'he jurat per a valorar-los, però tinc curiositat per saber quins pastissos presentaran. Perquè ara que s'ha posat tan de moda això del fondant, dels pastissos aquests...
Però a mi no m'agraden, és tot imatge.
Però és molt bonic,
jo vaig anar a un curs, també.
Però què és? De gust o d'imatge?
És dolç, és molt dolç. Jo me'l desfaig, me tracto lo de fora dels coloriños i me minxo lo pastís de dins, que està més bo, però tot no m'agrada, és massa dolç. Jo te diré que no sóc tan llepola com tu i jo lo dolç m'esmussa, que diré, jo tan dolç no puc.
Jo sí, jo sóc dolcet, això ho he de reconèixer.
Jo saladeta, doncs pues mira...
Tenim les ofertes de treball, com sempre,
ofertes
que repassem.
Ofertes de treball que no han variat, continuem igual, es busca cambrera, es busca també un cuiner-cuinera, ajudant de cuina, fa falta personal de neteja, una dependenta, un xòfer d'autotaxi, es busca un administratiu o administrativa que tingui cotxe amb vehicle i que domini, que parli francès i anglès, i també un mecànic de vehicles.
Ofertes de treball que podeu passar pel telecentre a inscriure-vos o trucar pel telèfon.
I recordem a les 4 el tall de carretera.
Tall de carretera. Fini, gràcies. Demà i divendres i tornarem amb una nova cita del Sempre amb tu. Cinema, xarxes socials, entrevista amb l'alcalde i actualitat. Parlant de la carretera d'accés sud, parlant de joves caleres que han estat seleccionades com de les millors, dels 250 millors notes de selectivitat a Catalunya i molts més temes. Demà hi tornem.
Serà fins demà. Moltes gràcies.